Eva Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Fa uns dies em vaig reconciliar amb els restaurants. Vaig visitar el Motel Empordà, a les afores de Figueres. Em vaig reconciliar amb la cuina feta amb sentit comú, però sobretot amb el bon servei, amb el bon servei de sala. Aquesta setmana una professora d'hostaleria em confessava que està preocupada. Continua tenint molta demanda d'estudiants de cuina, però cada vegada menys aspirants a cambrer i a personal de sala. Menjant al Motel em vaig adonar de com és de difícil fer aquesta feina. Trobar la justa mesura del tracte amb el client és més complicat que encertar el punt de l'arròs. El Motel Empordà, amb una història de 58 anys, va fer el clic de la primera gran revolució gastronòmica a Catalunya. La seva carta ha canviat en algunes coses, però per sort manté alguns plats canònics que val la pena rememorar. El Motel, el servei acompanya els plats i els plats el servei. Tot sembla fàcil, fluid, senzill, com quan el pianista Lang Lang toca una sonata de Beethoven.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, benvingut.
Què hi ha?
Què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana?
Escolta'm, no sé si has hagut de celebrar res últimament al voltant d'una taula amb música de Lang Lang de fons. En tot cas, si ho has fet, la pregunta que et plantejo és: has brindat amb cava?
No he celebrat res recentment, però sempre vindria amb cava, clar que sí.
Ben fet. T'ho preguntava perquè tinc la sensació que els empresaris del sector els interessaria que celebréssim coses més sovint i que ho féssim amb cava. Esclar, els números no surten, el sector del cava, el model de negoci ha quedat obsolet i les bodegues mouen fitxa i no totes en la mateixa direcció.
Podem dir, per tant, que el sector del cava es troba en un punt d'inflexió. Veurem cap on va.
Per exemple, fa poques setmanes vam saber que nous cellers emblemàtics, liderats per Agramona, abandonaven la DEO Cava per crear Corpinat i crear una marca de qualitat alternativa al cava.
Precisament aquesta setmana, Corpinat ha explicat la seva postura en unes jornades tècniques a Sant Sadurní d'Anoia, Vitivin, al costat de Clàssic Penedès o Primer Cava, que són altres escissions de la DEO.
I ha expressat la necessitat de desunificar la DEO Cava. Una de les preguntes que llencen és: quin territori representa ara la DEO Cava?
Exacte, i encara hi ha més moviments al sector.
Un dels dos gegants de la DEO, Codorniu, acaba d'anunciar una retallada d'un 10% de la seva plantilla. És el segon ERO en 3 anys. 79 treballadors seran acomiadats per ajustar-se al nou pla estratègic global, que sona molt bé, però vol dir que els números no surten i s'ha de fer fora gent. El 2017 la companyia ja va fer un primer ERO per ajustar-se a les condicions necessàries per vendre l'empresa a un inversor estranger, que finalment va ser Carlyle.
Segons explica aquesta setmana La Vanguardia, la venda de cava apenas ha augmentat un 3% des del 2017. I la caiguda de vendes, especialment a Espanya, ha estat poc contrarrestada per les vendes a l'estranger, que des del 2010 també només ha augmentat un 8%.
Per tant, per resumir-ho, podem dir que el sector del cava es troba en una cruïlla i ha de decidir per on tira.
A veure, va, més temes.
Recordes el cas del restaurant valencià, el Rif, que va ser notícia per la mort d'una comensal suposadament per haver consumit múrgoles mal elaborades?
Sí, sí, i després, per cert, vam saber que havia mort ennuegada pel seu propi vòmit i val a dir que cap bolet, ni tan sols l'Amanita phalloides, que mira que té mala fama, mata a l'instant.
Doncs hi ha un parell de novetats en aquest cas. La primera, un jutjat de València ha declarat secreta la investigació del cas, que encara està obert esperant els resultats de les anàlisis toxicològiques. I l'altra novetat és que el restaurant torna a obrir. Si d'allò, ja ho saps.
Perfecte, València, falta gent i a més ara són falles. Alguna coseta més?
I tant, la nova aventura empresarial dels germans Ferran i Albert Adrià, que juntament amb el també xef José Andrés acaben d'inaugurar un gran espai gastronòmic a Nova York.
Sí, em sembla que es diu Mercado Little Spain.
Mercado, es deu dir,
no? Ah, sí, clar,
Mercado.
Perdó.
Un espai de 3.200 metres quadrats a Nova York, a l'oest de Manhattan, que inclou 3 restaurants, 15 quioscos de menjar i 2 botigues. L'objectiu? Bé, fer calés, no cal dir-ho. Sí. I donar a conèixer els plats típics de la gastronomia espanyola. I això vol dir patates braves, paella, garrinada, net al forn, ensaïmades i pa amb tomàquet també.
Ah, sí, i em sembla que xurros també donen.
I xurros també, sí,
sí. I saps qui també té de tot? De
em
tot,
pensava que anaves a dir, i saps qui també fa xurros? Vols dir en Ramoneda, no?
Igual, per això? No sé, de postres. A veure què ens ofereix, va, en Ramoneda.
A veure.
Com esteu? Avui tenim una graellada variada que acompanyem amb una mica de romesco. Un gastrònom, una periodista, una cuinera i un crític gastronòmic.
Mira que bo.
Fets a la brasa queden molt bons. I per començar, us podem oferir un suquet de metre, una fornera en escabeig o un plat que ens arriba directament dels Estats Units. Un escriptor de San Francisco que el podem fer a la planxa, bullit, estofat. Aprofiteu, que un producte així no el tenim cada dia.
Oh, això sí que no ho havíem tingut mai, eh? Un escriptor de San Francisco.
Escolta'm, si en Ramoneda diu que aprofitem que això no es veu cada dia, demanarem això.
I tant, sens dubte.
Excel·lent elecció. Un restaurant caníbal a Berlín.
Els cuiners sempre han treballat per un tema empíric de que t'ensenyen les coses i es feien les coses perquè ens ho ensenyaven a fer i es feia tot perquè sí, no? Vull dir, mira, doncs es couen els cigrons o es fa la cocció d'un ou dur d'aquesta manera, no? Diguéssim. Però no teníem els còdics de què succeïa mentre això, mentre passaven aquestes reaccions, diguéssim, o perquè els resultats eren els que eren, no?
Jordi Vilà és xef dels restaurants Alquímia i Al Costat, a la Ronda Sant Pere de Barcelona. Avui prepararà el dinar per Harold McGee, una autoritat mundial en qüestions de gastronomia i ciència dels aliments. Autor del que es considera la Bíblia de la ciència a la cuina, un llibre enciclopèdic i fonamental que en el seu dia va marcar un abans i un després per molts cuiners.
I va ser important perquè en un moment on va haver-hi l'oclusió de la cuina a través de l'Adrià també, però va haver-hi aquí una persona que va posar molta llum sobre el per què les coses eren com eren, no? D'una forma científica i ben explicada. I això jo crec que ens ha ajudat a millorar tots plegats. Vull dir que ha sigut importantíssim, importantíssim realment, sí.
Ell t'ha fet millor cuiner?
Sens dubte, no a mi, sinó que a qualsevol que hagi llegit dels seus llibres, normalment tu quan llegeixes un llibre, teòricament això t'ha de fer més bon cuiner, no? En aquest cas és d'una una densitat immensa, no? Perquè abarca moltes coses, ja no és només a mi, sinó a tothom que l'hagi llegit, sens dubte. I que sóc un... Bueno, senzillament li portaré el llibre perquè me'l signi, això sí, que em farà il·lusió.
El llibre de què parla Jordi Vilà està atrodinat. Es titula La cocina y los alimentos i té gairebé 1.000 pàgines. Harold McGee el publica l'any 1984 i el subtítol diu Enciclopèdia de la ciència i la cultura del menjar. Fins llavors, tots sabien fer una truita, coure uns cigrons o fer una maionesa, però ningú havia explicat el per què. Per què qualla un ou? Què passa quan es remullen uns cigrons? I per què es talla la maionesa? La cocina i los alimentos omple un buit de centenars d'anys. Mai ningú abans havia estudiat amb detall què passa amb tots els aliments i totes les maneres de cuinar-los. Tan bon punt es publica, però sobretot amb la reedició del 2004, es converteix en una obra de referència a les cases i a les cuines professionals. Una revolució per als cuiners curiosos i pels grans xefs. La ciència es cola als fogons amb un únic objectiu: cuinar plats deliciosos. Harold McGee viu a San Francisco i visita Barcelona per participar en el Congrés Ciència i Cuina.
Everything in the world is made out of molecules.
Tot en el món està fet de molècules i això inclou el menjar. Nosaltres transformem les molècules naturals utilitzant energia, com la calor. Aquest és un aspecte fonamental de la cuina. Entendre de què estan fets els ingredients i com cadascun d'ells respon a la calor pot suposar una gran diferència a l'hora de cuinar el plat que ens volem menjar. Quan vaig començar a escriure sobre menjar, no sabia gairebé res de cuina. Vaig escriure el meu primer llibre no perquè fos un expert en la ciència de la cuina, sinó perquè sabia que la ciència podia millorar la cuina i ajudar els cuiners a cuinar millor. Ningú havia escrit un llibre de cuina com aquest abans, i vaig pensar, puc aprendre moltes coses mentre escric aquest llibre. I així va ser.
I quin és el descobriment durant aquests més de 30 anys investigant sobre el menjar que més li ha canviat la vida, que més li ha impactat?
Suposo que el més important que he après és que quan has de coure qualsevol aliment, però especialment carn, peix i ous, coses que estan formades bàsicament de proteïnes, cada grau de temperatura comporta una gran diferència en el resultat final. I el que pots fer, en comptes de confiar en la temperatura que marca el termòmetre, termòmetre. És cuinar controlant la temperatura. Com més elevada sigui la temperatura, més difícil resulta controlar el resultat final dels aliments. Amb la carn i el peix, per exemple, una decisió intel·ligent és cuinar a foc lent durant més temps i al final, quan estiguis acabant la cocció, apujar el foc i cuinar ràpidament l'exterior per obtenir un daurat perfecte. I en canvi, la gent ja fa més de 200 anys que manté aquesta falsa creença de cuinar amb alta temperatura al principi i baixa al final. I no és correcte, però la gent ho segueix fent.
I la ciència a la cuina també sempre ha sigut molt important pel que fa, per exemple, a les sobres, no? A les intoxicacions, a la seguretat alimentària. Què hem de fer amb les sobres del menjar?
El menjar després d'estar cuinat no ha d'estar a temperatura ambient durant més de 4 hores. De fet, un dels aliments més perillosos, i no ho diries mai, és l'arròs. Degut a la forma en què es conrea i els microbis que els hi agrada passar l'estona amb els arrossars, els grans d'arròs contenen unes espores, uns bacteris, que són resistents a la cocció i a les altes temperatures. Són com llavors. No creixen de manera activa, però quan el menjar és cuit i el deixem refredar, durant aquest procés de refredament, les espores poden germinar i començar a créixer. I especialment un dels bacteris d'aquestes espores pot ser mortal.
There is a particular bacterium that makes these spores that is really deadly.
Ara l'estava escoltant i pensava en tots els experiments que vostè deu haver fet per arribar a totes aquestes conclusions.
My kitchen is my laboratory. So for me,
la meva cuina és el meu laboratori, així que per a mi totes dues són la mateixa cosa. Però, per exemple, quan investigo sobre seguretat alimentària, els experiments no els faig a casa. Això s'ha de fer en un laboratori mèdic per fer-los correctament. Però si es tracta d'un experiment per provar quina és la millor manera, la més senzilla, o la més eficient, o la més deliciosa de cuinar un aliment, llavors aquests experiments sí que els faig jo a casa meva. Normalment m'hi estic molt de temps perquè es triga molt a resoldre, depèn de quina cosa.
Curiosament, Harold McGee va estudiar literatura i filosofia a la Universitat de Yale i va fer la tesi doctoral sobre el poeta John Keats. Li costava trobar feina com a professor de literatura i ell, que sempre havia estimat la ciència i que de petit volia ser astronauta, va decidir especialitzar-se en la ciència de la cuina, una matèria que ha après de manera autodidacta. El seu llegat són els seus llibres, les conferències que fa arreu del món i les classes de ciència i cuina a la Universitat de Harvard. I, mentrestant, comencen a arribar els plats a la taula del restaurant al costat de Jordi Vilà.
Passem un platet. Aquí ja comencem amb la truita de ceba caramelitzada, d'acord?
Eggs are actually...
Els ous són aproximadament 90% d'aigua, però en aquesta aigua hi ha suspeses les proteïnes i les molècules de proteïna, quan les sotmetem a la calor, es despleguen. Són cadenes llargues que són compactes en origen, però quan els hi apliquem calor, es despleguen i comencen a entortolligar-se unes a les altres fins al punt que poden immobilitzar l'aigua que tenen al voltant i tornar un líquid en un sòlid.
And they get tangled up to such an extent that they can actually immobilize the water that they're floating around in and turn a liquid into a solid.
Aquí tenim la ceba caramelitzada. Per què una ceba es torna dolça quan la caramelitzem?
Onions are a root and
la ceba és una arrel, una mena de versió dorment de la planta que creixerà. La planta verda agafa el sol i la transforma en energia química que pot emmagatzemar en la seva arrel i així pot ajudar a les generacions futures de cebes. La ceba creix alhora que la planta agafa energia del sol i guarda l'energia en forma de carbohidrats, que són sucres. I què passa quan cuinem cebes? Que aquestes llargues cadenes de sucres es trenquen en els sucres individuals, que són dolços. Per això una cosa que no era dolça en inici es va tornar amb el temps més i més dolça.
Sugars are sweet, and so something that was not sweet when we first cut into it becomes sweeter and sweeter with time. And the omelet,
i la truita, encara que no sigui una truita a la francesa, té una pell que ho aguanta tot a l'interior. Per dins és semilíquida i cremosa per les proteïnes desplegant-se, però encara no han començat a entortolligar-se entre elles, com si ha passat en l'exterior. Hi ha, crec, un plaer, podria dir, primitiu sobre aquesta experiència. Una cosa que es resisteix i que finalment explota, s'obre i et dona aquesta textura meravellosa.
Vinga, i aquí tenim les croquetes César. És de pollastre, porta una miqueta a una base d'anxova i formatge parmesà ratllat per sobre. Recomanem menjar-s'ho amb les mans i amb la mateixa fulla d'enciam.
Perfecte, gràcies.
És extraordinari.
It's wonderful. It's fun how
és molt bo. És curiós com la croqueta té una pell tan cruixent i fa aquest soroll tan característic que defineix una cosa cruixent. És el soroll de quan ho mosseguem. I la fulla d'enciam també és cruixent. Així que són dos cruixents embolcallant la cremositat. La temperatura de l'oli és el més important. I la raó per la qual fregir ens dona resultats tan extraordinaris és que podem escalfar l'oli fins a uns quants centenars de graus. Vol dir que quan la temperatura de l'oli va més enllà dels 100 graus, fa que tota l'aigua en la superfície dels aliments bulli i s'evapori. I això és el que fa el soroll quan fregim una cosa. Això és l'aigua dels aliments evaporant-se. Si la temperatura és massa baixa, a uns 110-120 graus tarda una eternitat.
Say it's maybe 110 or 120 degrees, so just barely above the boiling point, then it takes forever for that drying process to take place.
Ara estem menjant plats al restaurant al costat de Jordi Vilà i just al costat hi ha l'Alquímia, que és un restaurant de cuina d'avantguarda. No sé si a vostè li agrada el concepte de cuina d'avantguarda.
Well, I think avant-garde is a good term to use because it
bé, crec que avantguarda és una bona paraula perquè té també una història en altres disciplines, com l'art. Hi ha altres noms dolents que no m'agraden tant com cuina molecular, gastronomia molecular, que són erronis, perquè, com hem dit al principi, tot està fet de molècules. Així que no hi ha res d'especial en què la cuina moderna tingui alguna cosa a veure amb les molècules. Que prestem atenció al que mengem li devem en gran part a la cuina d'avantguarda, que té el propòsit de sorprendre'ns, és a dir, que ens fixem en coses en què normalment no ens fixem.
Hi ha alguna revolució encara per venir, vostè creu, pel que fa a la cuina?
Crec que sempre és un error pensar que tot ha estat inventat ja, però per altra banda mai vaig veure venir la cuina d'avantguarda. Em va sorprendre moltíssim. Porto escrivint sobre el menjar des dels anys 70 i quan cap als anys 2000, de sobte, va començar a aparèixer tota aquella revolució que venia justament d'Espanya, sincerament, estava tan sorprès com tothom.
Aquí tenim la patata i la mongeta verda bullida amb una miqueta d'oli. Que vagi de gust.
I was going to say the very first thing I noticed about the dishes.
Anava a dir que la primera cosa que m'ha cridat l'atenció d'aquest plat és com de vibrant és el verd de les mongetes. Sembla que continuïn vives i estiguin creixent. Normalment no es veuen mongetes verdes cuinades així.
Yeah, this is really good. I'm gonna try to do this when I get home.
És realment molt bo. Intentaré fer-ho quan torni a casa meva.
Green vegetables.
Depèn de la verdura, però en el cas de verdures verdes, si no tens l'aigua bullint, o bé si afegeixes moltes verdures a l'olla a la vegada, faràs que disminueixi la temperatura de l'aigua i aquesta trigarà molt a tornar a bullir. El problema d'això és que part del procés de cocció de les verdures desactiva les molècules actives i això fa que perdin el seu color i que s'estovin. Com més ràpid puguis coure una hortalissa com una mongeta tendra, Quan més ràpid desactivis aquestes molècules que canvien les coses, més fàcilment mantindràs aquest color tan llampant que en Jordi ha aconseguit i evitaràs que la mongeta es posi tova massa ràpid.
Em sembla que al Jordi li podrem preguntar. Sí. Escolta, estem meravellats amb aquest plat de mongetes i patata. Això ho fem cada dia, però és extraordinari. Com ho fas, això?
Bueno, és senzill. Nosaltres l'únic que ens preocupem és de donar el punt de cocció a cada una de les coses, no? Nosaltres sabem que la patata l'hem d'arrencar sempre en fred. Aleshores, quan ja porta la patata uns 10 minuts de cocció, incorporem la mongeta. No? Sempre hem de triar una mongeta que evidentment no sigui molt granada, que sigui tendra realment, per això es diu mongeta tendra, i llavors amb uns 7 minuts de cocció més o menys segons la temporada de l'any, entre 5-8 minuts, llavors ens arriba el moment que ens cou tota la vegada en el punt que volem. Si la mongeta no és bona, que vol dir que necessita més cocció, llavors ja se'n va fer tot a fer punyetes, diguéssim, perquè ja canvia el color de la mongeta. Però sempre la patata l'arrenquem des de fred, això no s'ho haurà explicat bé segurament, però té que arrencar des de fred.
Yeah, delicious. Cooking a potato is very different from cooking a bean.
Cuinar una patata és molt diferent de cuinar una mongeta. Començar la cocció amb aigua freda d'una patata o de les hortalisses d'arrel té molt sentit, perquè un tros de patata és gruixut i el calor triga molt a arribar a l'interior i transformar-la, estovar-la. Si comences cuinant la patata en aigua bullent, especialment si l'has tallada a trossos, pot ser que la part exterior es passi de cocció mentre l'interior encara està cru i pot acabar esmicolant-se.
I aquí tenim l'arròs de colomí, per compartir.
It reminds me a little more of a risotto.
Em recorda molt al risotto i fa una olor increïble. És realment deliciós.
The color is like the caramelized onions.
El color és com el de la ceba caramelitzada i indica la mateixa cosa. Una cuina feta durant molt de temps i a poc, que en el cas de la carn o d'un plat que conté molta carn, prové de les reaccions entre les proteïnes i els sucres. Aquestes reaccions són molt importants a l'hora d'obtenir els gustos dels plats i tenen el nom del seu descobridor, Maillard, un químic francès. Les reaccions de Maillard són les responsables, en gran part, que el menjar deliciós sigui deliciós.
Delicious food, delicious.
Jo crec que una de les dificultats més grans quan cuinem un arròs és encertar, no, allò de la quantitat d'arròs amb la quantitat d'aigua, no? Que molta gent diu que ho fa a ull.
It is.
Sí, sí que ho és. Fins i tot si utilitzes una bullidora d'arròs, molt comuna a l'Àsia, no és 100% fiable. La manera més fiable de cuinar arròs, de fet, és bullir-lo amb molta més aigua de la que necessites, tal i com cuines la pasta.
Way more water than you need, like you're cooking pasta.
Yeah. Oh, el postre.
Molt bé, aquí tenim el soufflé de cítrics i macedònia amb gelat de cítrics.
Wow.
Smell it. Puc olorar-lo des d'aquí, i això que està molt lluny del meu nas.
Quanta tècnica aquí, eh?
Technique and just experience.
Tècnica i també experiència. Sempre penso que la primera vegada que algú fa un soufflé serà segur un desastre. Bàsicament, el soufflé està fet a partir d'ous líquids que es baten fins a obtenir una escuma que conté moltes bombolles d'aire. Llavors aboques aquesta escuma en un recipient i després el poses a dins del forn. I la temperatura fa que l'ou es comenci a solidificar i a coagular, però a la vegada també fa que les bombolles d'aire s'expandeixin, perquè com més alta és la temperatura, més volum tenen les bombolles d'aire i més pujarà el soufflé. És ric perquè conté rovells, però també es desfà la boca i se'n va i vols agafar una altra cullerada.
Take another bite. Well, this is the
The best meal I've had since
és el millor àpat que he fet des que sóc a Barcelona.
That's wonderful.
I'm happy to do.
Estaria encantat de fer entrevistes cada dia si aquesta ha de ser-ne l'acompanyament.
Moltíssimes gràcies, Harold, per la conversa i per haver compartit aquest àpat extraordinari. Gràcies pels seus llibres, que molts els tenim als prestatges de la cuina, que és on han d'estar. I, per cert, no sé si està escrivint alguna cosa nova.
Yes, I have a book in the works.
Sí, estic preparant un llibre que espero que surti a la venda l'any vinent. És un llibre que tracta en gran part sobre el sabor, sobre què és el que fa que els aliments siguin diferents i deliciosos per als nostres sentits.
Foods distinctive and delicious to our senses.
Bé, contenta, veig que vostè continua amb la cuina i amb els sabors i moltíssimes gràcies, un plaer.
Well, it's been a
great. Ha estat un plaer també per mi. Gràcies per convidar-me.
A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Salvador García Arbós, bona tarda.
Molt bona tarda.
I la pregunta de sempre, on t'agradaria ser ara?
Si ara m'haguessis trucat fa uns dies, t'hauria dit, m'acabes de fer aixecar d'un bonic local de disseny o un encantador hotel old fashion de Londres, m'hauries fet aixecar tot fent un afternoon tea.
Al mes viatgem pel món i obrim la gana amb Salvador García Arbós, periodista gastronòmic i savi. Avui anem a Londres, ja ens has donat la pista. Una ciutat on em sembla que hi pots trobar de tot, modernitat i tradició, tot allà junt.
És la combinació harmònica perfecta de totes dues coses. És com un concert, saps aquests que fan de la Royal no sé què company de músics i els Beatles, doncs és això. Ho han sabut combinar tot perfectament. Un dia ets al segle XVIII i l'altre dia ets al segle XXI. És com una adaptació televisiva de que és l'última de... Les has vist, les de Sherlock? Les últimes?
No, mira, jo
doncs,
que no l'he
Sherlock
vist.
És això. Una obra del XIX posada al dia amb un actoràs com a Benedict Cumberbatch.
Vas anar a veure, per això, a la casa de Sherlock Holmes?
No, no, t'has encara en cau la llàgrima. Vaig anar al 221B de Baker Street i vaig fer cua, com tothom, per fer fotos. Sensacional, però em va emocionar molt més anar a Can Dickens.
A Can Dickens.
I t'hauria agradat molt a Can Dickens perquè, precisament, quan hi vaig anar, estava dedicat a la cuina de Dickens. Arribaves i veies el menjador, amb la taula parada, anàvem a la cuina, veies que tenien el molinet de cafè, que teníem tot el parament de la taula, del parament de la cuina, una senyora cuina, com les d'Arriba i Abajo, i com es diu aquesta sèrie que va acabar fa un parell d'anys, que no me'n recordo mai.
Downton Abbey?
Aquesta. I bé, i veies tota l'organització de la casa, com cuinaven i com menjaven, i després estava ple de referències del menjar, perquè de fet Dickens, sobretot el Club Pickwick, és ple de referències de menjar. Una cosa que em va sorprendre és que és ple de cafè. Ah. Beuen molt de cafè. Beuen te, però també beuen molt de cafè.
I allò, l'afternoon tea surt al Club Pickwick o no?
T'he de dir que sí. Sí,
sí.
Sí,
no?
Sí, surt, surt.
Ha de sortir per obligació.
Per obligació.
Afternoon tea time. Clar, el tea time sembla allò, la puntualitat britànica a les 5 de la tarda, però no té per què. No necessàriament hem de fer l'afternoon tea allò a mitja tarda.
De fet, si ens ho mirem etimològicament, l'afternoon tea comença a les 12 i un segon.
Exacte, sí. Mira, ja estem, sí, sí, estem a l'afternoon.
Quan... Exacte. A partir d'aquella hora, els locals de Londres s'omplen de guiris, perquè ens fa molta il·lusió anar a menjar i aprofitar per menjar i menjar copiosament, perquè surts tip. I l'afternoon tea no és un te amb pastes, eh? Això que la gent diu, no, això amb quatre pastes de te. No, no. Comencem per menjar salat i hi ha de tot. Pots menjar un ou amb tòfona, pots menjar un brioix molt interessant, i a mi el que em van encantar molt, i trobo que es fan molt bé, hi ha llocs que ho fan molt bé, són els sàndwich, que a vegades els menyspreem i ens en fem mofa, i a vegades hi ha molts sàndwich que són molt millor que molts bocates. Evidentment que els sàndwichs que ens donen a les estacions de trens i a les autopistes són un nyap, i no
però, aquests
però aquests són top.
Sí, sí, jo el vaig fer a les 12 del migdia, recordo, i ja havia dinat, ja havia berenat, i gairebé havia sopat, i suposo que també hi havia scones en aquest afternoon tea.
Bueno, si parlem dels scones, jo crec que podríem estar, jo crec que no entenc que no hi hagi l'enciclopèdia dels scones.
Com ho descriuries, això? Una pasta?
És una pasta que podríem dir que és un llonguet abrioixat amb mantega i que té aquest punt de dolç i que a més s'engruna i que alguns porten panses a dins i que és la temptació, perquè jo diria que és la superpasta de te, el supermenja per menjar amb te. És ideal. I després només posar-hi la crema aquesta
La cotted cream
sí, sí. Que això ja és el súmum.
I d'on ve la història de l'afternoon tea? Per què hi ha tanta fama de que els anglesos beuen te?
L'afternoon tea té dos moments. Em sembla que és Caterina de Braganza, que hi ha un matrimoni de Portugal amb la corona anglesa. Portugal porta el te a Anglaterra i a partir d'aquell moment comença una tradició, que és els senyors comencen a les 5 de la tarda a fer el te, perquè és l'hora de berenar. Diguem-ne l'hora de berenar. Paral·lelament hi ha la revolució industrial i a les 6 de la tarda la gent surt a les 5, les 6, i a les 6 de la tarda la gent sopava. I aleshores uns el feien per berenar perquè soparien molt tard, i els treballadors, els obrers, començaven a sopar a les 6, 7 de la tarda, començaven a sopar. I es feien, i també en deien el tea.
Afternoon tea. I segurament no sé si vas fer un English breakfast. Occident, out on the weekend, that's the way that we relax. El vas fer o no?
Sí, esclar, que vaig fer un English breakfast. Home,
avui no tenim massa temps, llavors ho deixarem, podem fer esmorzars del món, et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Però clar, és que no podem deixar de parlar de Londres sense citar el gran emblema nacional, que és el Fish and Chips. De fet, hi ha més botigues de Fish and Chips a Londres i a tota Anglaterra, de fet, que McDonald's. És una barbaritat.
És una barbaritat. De cada pas fas un Fish and Chips, però fins i tot fas un Fish and Chips al lloc que no et penses que faràs un Fish and Chips.
Història d'aquest costum, peix fregit, patates rosses.
Bueno, també revolució industrial, patates que venen de França, Bèlgica, centre d'Europa, i el fregit i el peix fregit que ve de la diàspora, de l'expulsió dels jueus a partir de final del segle XV i al començament del segle XVI de la península Ibèrica. Res més que això.
Maionesa, salsa tàrtara i vinga.
Maionesa, salsa tàrtara, vinga, i cervesa.
I cervesa. Fantàstic, Salvador. Hem fet un English breakfast, un afternoon tea, un fish and chips, eh? Què més podem demanar? Només ens queda tornar a Londres. Ja ho tindríem fet, això. Moltíssimes gràcies.
Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. De moment no sortim a TripAdvisor. I potser millor. La Magdalena de Proust.
A veure, a mi un plat, no és més que un plat, és una olor. Sempre que
Pablo Derqui, actor,
fosa,
recorda un ingredient que es menja fred i també calent.
Qualsevol plat que faci servir mantega en calent i estigui fosa em remet als entrepans que em feia la meva àvia quan era petit, amb pernil dolç i mantega, que ella els torrava. Mira, estic salivant. Els torrava, em posava la mantega i el pernil i els torrava en una torradora antiga d'aquestes que era com un llibre que es tancava i premsa també el pa i deixava la marca del grill al pa, i la mantega es fonia. I aquesta olor se m'ha quedat a la memòria, i sempre que oloro la mantega fosa penso en la meva àvia, penso en els matins o les tardes que feia aquests entrepans.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Alícia i Toni Massanet, que agafats de la maneta, entren al restaurant Caníbal. Benvingut, Toni.
Hola.
Hi ha aliments, ara estava pensant, aquí que sempre parlem de coses de temporada, que sempre tenim a la nevera. I ara em diràs que també té temporada l'ou. Estava pensant en l'ou.
Doncs
té temporada l'ou?
La tenia abans de que Thomas Alva Edison perfeccionés la bombeta. Perquè la posta d'ous està directament relacionada amb les hores de llum. I és aquesta època en què la llum s'allarga, que els dies es fan més llargs, quan les postes augmenten. Per això abans s'aprofitava aquest excedent d'ous que feien les gallines per fer una delícia que ha estat part fonamental de la nostra cultura llèpola, del nostre esprit gourmand des de fa molts segles.
Mm-hmm. És a dir, aquests ous, ara estic pensant que els vols relacionar amb la crema de Sant Josep. Exacte. Avui és 16 de març i Sant Josep és 19 de març.
La crema, abans crema, es deia, sí. Hem fet una plata de crema, eh? Tot i que molts de vosaltres, ara, no, ja la coneixereu, o normalment ni direu crema catalana, perquè la gent de fora, quan ens visitava, veia que aquí menjàvem molta, perquè realment no menjàvem molta, durant molt temps. I la gent de fora era el que ens identificava, segurament. Tots aquests gentilicis neixen perquè els de fora diuen allò és la crema que mengen els catalans, per tant, és la crema catalana, i passa amb la majoria de plats, que els noms els reben dels de fora, diguéssim. Com d'altres coses, no sabem què és diferent. La diferència és percebuda pel de fora, això és molt d'etnògraf, diguéssim, no?
Cremada, eh? És a dir, li posem sucre per sobre i ho cremem.
Sí, normalment es fa així, de fet, a les cases, normalment, fins fa 4 dies, totes les cases tenien una pala per cremar, ara tindríem un bufador, que seria més modern, no? Per buscar aquest, suposo, no sé per què, per buscar aquest crocant, no? I per tant, caramelitzaven. Mm-hmm. I hi ha gent, això, que li agrada molt, i hi ha gent que no li agrada gens, perquè aquesta amargor ens està dient que això s'ha cremat i que, per tant, no és gaire saludable menjar-ne molt, No passa res, ara no ens tornem bojos. Fixa't que diem crema cremada, hi ha una crema molt famosa, en francès, no? Sí. Que va popularitzar, segurament va popularitzar tot, ja existia, es feia en Joel Rebuixón, que era com el Adrià abans de l'Adrià, al món, no? I que és la crème brûlée, no? I que surt a les pel·lícules i que als Estats Units se menja molt i tot això. I que et diran, si ens posem estrictes, et diran, sí, però no és exactament el mateix, perquè la crème brûlée es fa al forn, no porta fècula, es fa al bany-maria i sembla una mica de flam. D'acord, però en realitat ens movem sempre amb aquesta idea de que posem ous, posem llet, si vols aromatitzada, amb canyella, amb pell de llimona, o amb vainilla, o amb el que vulguis, posem sucre. En realitat, això ja ho fèiem des de l'època dels romans. Tenim tots els nostres receptaris medievals plens, però fins i tot en la versió vegana.
Jo recordo, Toni, no la vaig provar, evidentment, perquè no m'agrada, però jo vaig fer una crème brûlée quan estudiava a l'escola Hoffman i me'n vaig sortir prou bé, ara no em facis dir com la vaig fer, però allà recordo una cosa costosa.
Mireu la recepta, no cal ara que la diguem perquè està ple, però és agafar la llet, d'aixetar els ous amb una part d'aquesta llet i també barrejar una mica, desfer una mica d'aquest midó amb la llet, fer bullir els perfums, el que vulguem, la llimona, la canyella i el sucre amb aquesta llet, al final barrejar-ho tot i portar-ho un altre cop al foc remenant fins que espessi una mica, retirar-ho de seguida i deixar-ho refredar. El sucre i tot això es fica al moment i es crema al moment si us agrada cremada. Realment és molt fàcil de fer. Tot i així, hi ha també tradicionalment, hi ha mares i avis fins i tot, que la feien a partir d'aquests sobres, texturitzaven, no? aquesta crema quan eren de sobre. En realitat, si mires els components, porten alguns d'aquests productes que després el Ferran Adrià, els tecnoemocionals, ha fet servir a la cuina i que moltes vegades ens escandalitzem.
Ai, sí.
I que ja menjàvem molt abans.
Imagina't. I què tenim de temporada? Continuem una mica... Perquè últimament ens repetim, però bé, ja entenc que estem al març, mitjans de març, i és aquella cosa estable,
La cosa està posant verda, per tant, encara les coses tardaran molt a florir, no? En general, cada cosa té el seu ritme. Però és veritat que ara passarem unes quantes setmanes on sembla que no hi hagi massa cosa, els horts, però hi és, O sigui, sempre hi ha, per exemple, tenim faves, tenim pèsols, tenim porros, tenim api, tenim bledes, tenim cols, espinacs, estendres, escaroles, carxofes, endívies, xirivies, espàrrecs, pastanagues, enciam, raves, remolatxa, julivert, taronges, llimones i maduixes, I del mar, us dic sempre, anem a les parades, necessitem peix de fora, No tot, demanem sempre d'on ve i paguem el segons com vingui, perquè necessitem peix de fora, perquè amb el que es pesca aquí no cobrim ni una quarta part del que necessitem, Però, per altra banda, ens diuen que som un dels països que vivim més, que ara ens ho acaba de dir Bloomberg, perquè mengem molt peix. Per tant, hem de fer, doncs, hem d'anar a buscar fora. Escolta, tenim besuc, tenim llenguado, aurada, mollera, calamar, llobar, rullos, peixell, tallarina, pop, sípia, seitons, ostres i musclos del delta. Doncs que ens hem de menjar musclos, galeres, i com que és quaresma, doncs també arengades salades, que era el que tocava, diguéssim, era el que penjava de la vella quaresma, arengades, i que les són ben bones,
Moltíssimes gràcies, Toni.
Si els agraden els menuts, no es perdin Un restaurant caníbal a Berlín. No soy caníbal. Tenim cervellets d'alta qualitat. Desesperé y sortí de refus, rempli de filles. Dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Nyap o top?
La secció en què decidim si un producte que comprem diferent cada setmana és una genialitat o bé és un desastre. Gerard Jubany, ben tornat.
Gràcies, ja molt bé, a punt de provar una nova delícia.
Presenta'm la víctima d'avui, va.
Mira, avui ens ve una clienta nova al restaurant Caníbal.
Oh,
aquí la coneixem tots per la seva faceta periodística i mediàtica, i aquí des de fa un temps li anem descobrint una vessant gastronòmica que ara mateix ens explicarà. És la Ruth Jiménez.
Bona tarda, Ruth,
benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies.
Et coneixem això, la faceta més periodística, més televisiva, però bé, acabes d'obrir fa molt poc amb la teva germana un restaurant japonès. Com és això?
Efectivament. Mira, un amic meu em deia fa poc, estaves en un sector fàcil i ara estàs en un encara més fàcil.
Sí.
Molt bé, molt
sí,
bé,
sí.
La vida és pels valents. O sigui, miro enrere i dic, com hem arribat aquí, la meva germana que és cantant i jo sóc periodista?
Però tens resposta o no? Quin és el motiu?
Mira, el motiu és que som unes fanàtiques de la cultura japonesa, de la gastronomia japonesa. Vam marxar al Japó, després que s'acabés el programa de tardes a TV3. Jo crec que li he d'agrair allò. Vull dir, a vegades la gent...
veus d'una cosa que
dius fotuda, negativa, en treus una de positiva. I ha sortit el ha-ha. Vam viatjar al Japó, ens vam il·luminar i de veritat que va ser allò, en 24 hores vam dissenyar el nostre somni, no? I el somni s'ha fet realitat. Al carrer Muntaner, al carrer París.
París en Muntaner,
que
no?
Anava a dir que està, exacte, París en Muntaner. París 175 de Barcelona, un restaurant petitet, meravellós, que es diu Haha.
I Haha, de fet, em sembla que vol dir mare en japonès.
Molt bé. T'ho han dit, no? No ho sabia.
Ho he llegit. Mira, coses que tenim els periodistes, que a vegades ens informem de les coses.
M'encanta, perquè és que... No us agrada molt Haha? O sigui, és una expressió molt universal. No, dic perquè potser saps japonès, no ho sé.
I em sembla que avui, Gerard, anem a tastar alguna cosa.
No me n'he pogut estar, no? Avui tenim una entesa en cuina oriental i he anat directament al súper, a la zona de menjars exòtics. Sempre hi ha un apartat on hi ha menjars així una mica més estrany. Hi ha meravelles, també. I us he portat una pasta oriental amb gust de vedella de la marca Kung Fu. Crec que ja ho tenim tot a punt. Hem posat la pasta
amb
un parell de tasses d'aigua bullent i ara està reposant perquè ho provem en el punt òptim. I ara us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast per definir si aquesta pasta oriental és un producte top o és un producte nyap.
La Ruth ha vingut i li hem dit hores de cuinar avui. No sé si cuines al restaurant Haha.
No, encara no.
Cuines,
no,
eh?
Encara no,
és a dir,
no, tot arribarà.
Gestió del restaurant, que és una cosa dificilíssima, per cert, més que cuinar.
El que sí que hem fet és crear la carta.
Sí?
Això sí, hem buscat assessorament asiàtic. Jo estic colorant aquí una cosa...
Sí, comença a inundar l'estudi d'un aroma especial.
Sí, no?
Però et recorda a les olors del Haha o no?
No.
Pel bé del seu restaurant, esperem que no. Anem als arguments.
Va.
Va, primer argument a favor. És que és un producte pràctic. En 3 minuts, entre 3 i 5 minuts, tens a punt el dinar o el sopar. Has de posar el contingut en un bol i afegir-hi un parell de tasses d'aigua bullent, tapar i deixar reposar una estona. Quan es triga, Ruth, a fer un plat de fideus amb vedella? Més de 3 minuts, segur. Vull dir que, per tant, aquí, per la gent que va una mica de bòlit, doncs mira, un recurs infal·lible. El segon argument a favor és la sugerència de presentació, tal com posen al sobre, no? Jo aquí davant només hi tinc un sobre de plàstic de color taronja. Em sembla que
el tenim
allà al damunt
aquí
de la taula. I no sé com acabarà quedant aquesta cosa, però t'asseguro que si el resultat final s'assembla una mica a la imatge d'uns fideus amb vedella que podem veure a l'envàs, jo ho compro, I el tercer argument a favor seria el preu. Insisteixo, tenint en compte que encara no n'hem fet el tast i, per tant, concedint-li la presumpció d'innocència a aquest producte, he de dir que per 93 cèntims és un molt bon preu per una ració de pasta oriental per una persona. Després ja veurem què passa, però a priori 93 cèntims està molt bé. Segur que els restaurants japonesos no hi ha res que costi 93 cèntims.
No em diguis que el vostre val això, que sospitaria,
No, però tenim un menú per 16 euros i mig que està molt bé.
Menú de migdia. Això sí que t'ho compro, va. Hem sentit els arguments a favor i anem ara als arguments en contra.
El primer argument en contra seria el nom. Kung Fu. Sembla un gag, sembla una broma.
N'hi hem pensat aquí, les ments pensants.
Elabores un producte que pretén ser una menja oriental i li poses nom Kung Fu. Sembla com si no haguessis invertit més de 15 segons en pensar el nom. Si aquesta empresa fes paella deshidratada, segurament es diria Olé, no? Alguna cosa així. Per tant, el nom de Kung Fu, jo no sé, no li dono gaire credibilitat.
Haha ens agrada més.
Haha està més bé, exacte, i té un sentit.
Té un sentit, clar, on dir mare.
Vinga, el segon argument en contra, els ingredients i la descripció del producte. Si dediques un uns instants a llegir d'aquest fet, això que tenim aquí davant, et recorda poc els plats suculents i saludables que caracteritzen la cuina asiàtica. Aquí al darrere d'aquest sobre llegim que aquest producte és un preparado alimenticio a base de harina de trigo i condimento preparado deshidratado amb sabor de vedella, no? I porta coses com mantega de palma, goma de guar com a estabilitzador, extracte ric en tocoferols, que és una paraula que he sentit per primera vegada ara que l'he pronunciat, glutamat monosòdic, all en pols, aroma artificial de vedella, soja modificada genèticament, etc, etc. I el tercer argument en contra seria l'origen, no? No queda clar d'on és això. Et diu que consumiràs pasta oriental, però no t'especifica si està basat en un plat del Japó, de la Xina, Corea o de Laos. Simplement diu oriental i llestos. Ara bé, el nom ens dona una pista. Kung Fu és una disciplina de lluita d'origen xinès. De tota manera, també veiem unes lletres que diuen Mi Bo, que gràcies al Google Traductor he descobert que és vietnamita i vol dir carn de vaca. D'on és, doncs, a Vietnam? De la Xina? Mirem l'envàs i diu Made in Taiwan. Saps? Per tant, queda la prova definitiva, us ho deixo per vosaltres dues, que és la prova del tast. Per tant, Ruth, Paula...
Hem de compartir plat. No,
només ho tastem tu i jo?
Ell no, mira.
Jo ja he fet una feina prèvia. O sigui,
ell té una feina,
sí,
bueno...
Si em moro, ja prova-ho tu primer. No? Això s'ha de fer soroll, Paula?
Sí, és veritat. I has après o no? A veure...
Aquí hi ha tècnica, eh? Aquí hi ha tècnica, vull dir, Paula, ho hauràs de fer.
Em permeteu menjar-m'ho sense soroll, sisplau?
No, s'ha de fer soroll.
Sí, t'has sentit molt?
Sí.
Això és que ho estic disfrutant, a veure.
Alerta.
A veure si farem un descobriment ara. Paula.
Molt bé.
Paula, per favor, entre poc i massa.
Sí, senyor, s'ha de fer soroll.
És japonès, això, s'ha de fer soroll. Si no és de mala educació, em sembla.
A mi em sembla, en fideus amb aquella cosa que li tires a la sopa perquè faci gust, que no sé si puc dir la marca o no.
Sí, una becrem, una becrem.
Però
el japonès sí que és veritat que no li trobem massa.
No. A mi em sembla becrem amb fideu. Però a veure, tampoc horrorós no és.
És menjable, eh? Allò que tens pressa, tens només 5 minutets per fer-te...
Efectivament.
Això,
o sigui, entre el nyap i el top teniu alguna... Sí. Algú entremig?
Podries dir un nyè. Si haguessis de situar aquests fideus més a prop del nyap o del top, o si ho vols posar ben bé al mig entre un nyap i un top, tu mateixa.
Jo ho posaria... No ho sé.
Sí, tu digues.
Entremig, jo posaria un nyap.
Està just al mig, eh?
Sí.
Per tant, Paula... La teva valoració seria...
Jo els convidats manen, però vaig menjar, vull dir que és bona senyal. Sí, un C d'aquest.
Un C, estem al 5, estem just al 5.
Just al 5, exacte.
Doncs escolta'm, arribem a la conclusió. Per primera vegada, em sembla, aquesta temporada, no? Ens trobem...
La segona, em sembla.
Sí, n'hi ha hagut algun altre.
Sí, algun altre hi ha hagut.
Podem dir que aquests fideus orientals amb gust de vedella són un producte... C!
Moltes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Et prometem nosaltres ara anar al teu restaurant.
Sempre seràs benvinguda. Gràcies.
Clar, i m'imagino que a restauradors com tu, la figura del crític gastronòmic deu fer molta por, eh?
Molta? Doncs mira, vam tenir la primera crítica de la Cristina Jolong, de La Vanguardia. Bueno. Escolta'm, ens va deixar pels núvols. Ja podem estar contents.
Sí, nosaltres també en tenim un de crítica. El restaurant és molt exigent, però és bona persona. Així pots estar tranquil·la per això, perquè aquesta setmana ha anat a Galícia. Filip Regol, endavant.
Restaurant Nado, Ruela Dos Tacada, número 9, a Corunya.
Arribo del Fòrum Gastronòmic de la Corunya i crec que ja es pot dir que Galícia està tenint la seva petita revolució gastronòmica. S'ha superat aquella època on només es trobaven productes sense tocar o el que sovint era pitjor, passats de cocció o maltractats. Ara trobem la mateixa matèria primera, fantàstica, però elevada al nivell d'alta cuina, com és el cas del restaurant Culler de Pau a Ogrove, segurament el meu preferit d'aquest estil. Però avui volia parlar de Vivan Domínguez, que va ser cap de cuina de l'històric Casa Marcelo de Santiago, un altre cop amb distinció Michelin, des d'on Marcelo Tejedor va liderar fa gairebé 20 anys el moviment de la nova cuina gallega. Ara l'Ivan, en plena maduresa culinària, acaba tot just d'obrir el seu propi negoci a la Corunya. i es diu Nadó. Un espai modern, amb dues taules llargues, com si fos una taverna d'abans, però amb molta fusta blanca i detalls divertits com ara calaixos als passadissos, on s'emmagatzemen les verdules i els cachelos que es gastaran durant el mateix dia. La carta és curta, una dotzena de plats, i tot es cuina davant del client. Es fa principalment a la brasa, d'on surt el bacallà d'un immillorable aspecte nacrat, les lletons de vedella i el roser. Em van encantar sobretot els entrants, com ara l'amanida russa, embrasada, rostida, esmicolada, amb suc d'olives verdes. El millor plat potser va ser el tartar de verat amanit amb rovell d'ou curat i fumat, algues i ceba crocant avinagrada. S'hi serveix damunt d'una fina llesca de pa gallec cruixent. Una delícia! També les faves, com una mongeta més grossa que les nostres mongetes del ganxet, però igual de mantecoses, amb un untuós suc de cloixes. Estem en temporada de llamprea, aquest animal prehistòric d'estuaris i rius que podia recordar la textura de l'anguila. Es cuina normalment a la bordalesa, és a dir, amb vinegre, porros i la seva pròpia sang, a partir d'una recepta que ve de la Gascunya. Però l'Ivan la fa amb escabeig, sobre una patata cachelo i el seu suc emulsionat. Brutal! Per acabar, s'ha de tastar el flan de la casa, pràcticament les úniques postres de la casa, ja que l'altre plat és una merenga amb sopa i gelat de llimona i no entusiasma massa. Preus entre 40 i 50, més o menys.
Si algun dia passeu per la Corunya, ja ho sabeu, feu cas al Regol i la propina.
Avui la propina li toca a la Nicolau, que l'Esturgó li havia fet aquell encàrrec la setmana passada.
Sí, sí.
A veure...
Que tots els xefs tenim tanta mala llet com diuen? Esturgó, que t'has quedat a gust. Va, pensen en un xef com en una frontissa al marc d'una porta. Som al punt de més fricció, allà on es troben i habitualment col·lisionen dos mons diametralment oposats en tots els aspectes. La calma de la sala i la ferocitat de la cuina. Doncs bé, tota discussió o crit al passe és resultat de converses no tingudes o decisions no preses. Els caps de cuina som àrbitres d'un sistema de treball reflexionat i treballat molt abans de l'hora punta. A l'hora crítica, l'únic que fem és distribuir tasques i plats, com una frontissa. Distribuïm forces i inèrcies com en un exercici de física bàsica. Que la frontissa grinyoli, més o menys, dependrà tant de si és ben greixada, de si el xef té el cap mínimament ben moblat, com si de la pressió que se li aplica està descompensada. Si una mateixa discussió o conflicte al pas es repeteix, vol dir que falta tenir una conversa en calma i fer canvis del sistema per ajustar-lo millor a la realitat de tots. De manera que al moment crític el sistema sigui capaç de distribuir millor les forces per no trencar res. Si això vol dir enviar el xef a nedar al port de Barcelona amb unes boniques sabatetes de formigó per energumen, que així sigui.
Tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, a les 3 de la tarda. Canviarem alguns plats, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Susana Ortega, Gemma Safont Tria, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Depèn del dia. Si veniu al restaurant Caníbal, millor que porteu bata blanca i ulleres de químic. No se sap com pot evolucionar la cosa.